anys, quan anava pels 40, escrigué en àrab les seves dues primeres obres, traduïdes aviat al llatí i al català, el compendi de lògica de Galzell i el formidable, en contingut i extensió, llibre de contemplació de Déu, cap a 1272, descrita com vasta enciclopèdia ascètico-mística. Amb elements autobiogràfics, es tracta d'una obra magna de la literatura cristiana i el llibre fundacional i alhora culminant de la literatura catalana. Llull inicia la seva tasca escrita d'una manera fulgurant, monumental i amb una completa maduresa, no amb tantecs primerencs ni amb assaigs titubejats, sinó en un llibre ric en experiències i adquisicions, abrandat d'amor diví, elevat en les col·laboracions, enciclopèdic en el seu abast i perfecte en la prosa d'un singular alè, segons Pere Buigues. Després de la mort de l'esclau, que hem esmentat en un altre espai, Ramon Llull es va retirar al Puig de Randa, Mallorca, on es va lliurar a la meditació i a la contemplació. Una setmana més tard va rebre la il·luminació que ell sempre va creure que era d'origen diví, que li revelaria el contingut d'un llibre i el mètode que li havia de permetre argumentar contra els errors dels infidels. Tot seguit, davallà del Puig i s'instal·là a la Real, on escrigué l'art abreujada de trobar la veritat.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93-205-0960.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques, únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
Infiblen el meu cor milers de glavis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús ha triomfat sobre la mort.
Venda d'entrades a les taquilles del teatre, trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
Funcions cada diumenge des del 28 de febrer fins l'1 de maig i els dissabtes 19 de març i el 16 d'abril. Venda d'entrades també les 24 hores del dia a Tiquetea.
La Setmana Santa es viu a Ràdio Estel. Dijous Sant, a 8:15 de la tarda, missa de la Cena del Senyor des de la Catedral de Barcelona. Divendres Sant, a 3:00 PM, el sermó de les 7 paraules des de la mateixa seu. I a 5:00, l'acte litúrgic de la Passió del Senyor. Dissabte Sant, a 9:45 PM, la Vetlla Pasqual des de l'Abadia de Montserrat. I diumenge de Pasqua, a 12:15 AM, la missa de Pasqua des de la Catedral de Barcelona. I a més, una selecció musical especial. Viu la teva Setmana Santa a Ràdio Estel. Més informació a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Ens trobem en unes dates on tothom pensa en els dies de festa i organitza escapades per gaudir del temps lliure. Ens passa una mica com en els dies de Nadal, que enmig de l'eufòria col·lectiva i les ganes de desconnectar, ens oblidem del per què i del què estem celebrant. I en aquest cas és la Setmana Santa. A Paraules d'Amor, volem aprofitar que avui és Dimarts Sant per acostar-nos a la fe i buscar la manera de viure-la sense passar-hi de puntetes. Precisament, la paraula fe ve del llatí fides, que vol dir confiar. I el creient demostra aquesta confiança, perquè es basa en la fe, tot i que potser no ho acabi d'entendre. Són dies de processons, dies en els que es commemora la passió, la mort i la resurrecció de Jesús, i per tant les mostres de religiositat es fan més evidents i s'exterioritzen més. Els informatius ens expliquen les tradicions de diferents llocs del món i s'omple la graella televisiva de pel·lícules on es recorda la vida de Jesús. I gràcies al Diumenge de Rams i a la tradició de beneir la palma i el palmó, molta gent aprofita per anar a la missa de diumenge. Aprofitem, doncs, aquests dies, on la festa més propera que mai, per dedicar un temps a la reflexió i al diàleg amb Déu, és a dir, a l'oració. Potser no ho hem fet mai, o potser ho fem a diari, però de ben segur que el nostre exemple permetrà acostar i fer arribar la fe a més gent de la que pensem. En un temps on no s'acostuma a parlar massa de temes transcendents i on hi ha una gran mancança de formació religiosa, dedicarem el programa d'avui a parlar de la fe cristiana. I entre els temes que tenim preparats a la tertúlia hi haurà la presència de Déu, el paper de l'Església, la presumpta contradicció entre ciència i fe o la coherència de vida. Avui, doncs, a Paraules d'Amor, parlem de la fe. Comencem.
Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh,
defense, my righteousness.
Temps de tertúlia i, com dèiem a l'inici, avui que és dimarts sant, volem aprofitar per parlar de la fe. Ens ajudaran a endinsar-nos aquest tema els nostres tertulians habituals. Avui en tenim dos, és dimarts sant, ens n'ha fallat un, però jo crec que farem una bona tertúlia amb els dos que estan aquí presents. Tenim a la Laura Sánchez. Laura, bona tarda.
Què tal? Com esteu?
I a l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Molt bona tarda.
Molt bona tarda a tots dos. Ja sabeu que avui és un tema molt apropiat pels dies que estem, és dimarts sant, i per tant és moment potser de fer arribar una mica la nostra fe a la resta de la població, no? I per això hem dedicat un programa precisament a la fe cristiana, i no sé si, tal com diu el Papa Francesc, que ell insisteix en la importància d'aprofundir tot allò relatiu a la nostra fe i fer-la arribar a tothom, si ara és el moment idoni per fer-ho.
Bueno, avui és un dia.
Avui és un dia, no?
El que sí està clar que és un dels temes, i jo crec que, ja no sabem ara mateix el que sortirà del sínode, ja els documents ja sortiran, no? Però que segurament, vull dir que un dels temes que realment ens preocupa a l'Església i que hauria de preocupar, perquè realment molta gent que no s'atens a la fe és molt per desconeixement, perquè tenen una quantitat d'idees confoses, és a dir, que tenen una idea tan confosa que, per exemple, de vegades la idea que ells creuen que és el que diu l'Església, precisament millor
potser
dir
no té res a veure,
O no té res contrari, o és el contrari. Però, escolti, si això ho està dient, això no és així. Per tant, la idea d'aprofundir amb la fe és una cosa, és un repte. Jo crec que és un repte que tots hem de col·laborar. Nosaltres, amb un gra de sorra.
Amb un granet de sorra, tots
aquí amb el nostre programa,
tots ho podem,
el que podem
fer, no? Sí. Digueu-me coses pràctiques que podem fer.
A mi m'agradaria, abans de començar o aprofundir en temes, és explicar una mica o definir una mica el que és la fe, no? La fe és, per mi, és la resposta de l'home a Déu. És la resposta de l'home a Déu, que es revela i s'entrega a nosaltres i ens dona la llum sobre el sentit últim de la nostra vida. La fe no és una sèrie de coses que hem après i la sabem de memòria, sinó que la portem a la pràctica amb la nostra vida quotidiana. O sigui, no solament és aprendre unes oracions, que també, sinó que arrel del nostre coneixement o intimitat que hem de procurar que cada dia creixi amb Déu, el coneixement de Déu és una aplicació després a la vida de cada dia. Si jo no robo, és perquè sé que és un mal per mi i pels altres. Si jo ajudo els altres, és perquè és el meu deure, en justícia, o si visc la solidaritat, no? Per tant, no és que, siguin unes pràctiques religioses, sinó que tota la vida és la que és religiosa, no?
Bueno, és a dir, que no és una cosa teòrica, això de la fe, sinó que després l'hem de traslladar a les nostres accions.
No només ha d'estar Déu a les nostres paraules, sinó ha d'estar present sobretot a les nostres obres.
És aquí on es demostra, no? La nostra creença.
A mi em sembla que has dit una paraula molt, 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 molt clau aquí, és la resposta. A mi em sembla que és clau, És més, si no fos així, no seria coherent. Perquè aleshores el mateix Déu, Crist, parla de exigir la fe. Vull dir, quan a vegades hi ha passatges de l'Evangeli que s'atens a una persona i dius, gran és la teva fe. Una dona que un dia li va demanar un miracle i diu, no cal que vinguis, només vull tocar-te. Gran és la teva fe. Vull dir que la fe és meritòria. Meritòria vol dir que té mèrit en tant en quant tu estàs donant una resposta a Déu. Per tant, aquí està l'acuit. Vull dir, la fe és un do que Déu et dona i l'únic que et demana és... No es pot quantificar, Ara no podem quantificar si és molt o poc o menys. Però l'únic que et demana és que tu responguis. Amb molt poquet, però que tu responguis.
Possible, no?
Les nostres limitacions. Però quan un respon, aleshores allò creix. I aleshores el do aquest de la fe cada vegada es va enfortint. Però la paraula a mi em sembla que el que deia la Laura de tot aquest... que està molt bé,
molt ben definit,
sí. Ho ha fet molt bé, però la paraula clau és la resposta nostra, i per això és meritòria, per això té un mèrit. I per això tenim que demanar a fer, perquè com que una part important no depèn de nosaltres, només posem el que podem posar, que de vegades no ho donem, que també és un altre.
Podríem fer més. Sí.
Però clar, per què ho hem de demanar? Pues perquè som conscients que nosaltres per si mateix no la podem tenir.
Ens deies ara que la fe la podem fer créixer, però també és possible que la fe vagi a la baixa. Sí. Això passa? Que hi hagi una mica de desencís o potser per manca de formació?
Jo crec que per una part, hi ha, bueno, en països de majoria catòlica, que una de les causes principals d'abandonament de la fe prové d'una manca de formació religiosa gran. Si ara estem parlant de persones d'entre 40, 50, 60 anys, potser de petits varen rebre alguna cosa de formació.
Una miqueta més, potser, no?
Però hi ha joves actualment que no han sentit a parlar res de Déu, ni de religió, ni de que Déu ens estima, ni que és pare. Res. Per tant, clar, això...
És impossible creure en allò que no
clar.
Saps, no?
I després també és veritat que a vegades hi han hagut persones dintre de l'Església que han donat mal exemple, i aquí sí que hem de fer alguna cosa. Perquè normalment els mitjans de comunicació o pel carrer, tal, se'n parla de lo negatiu, però ningú diu la quantitat de coses bones i heroiques que estan fent molts catòlics.
És la principal ONG.
Evidentment.
La que més
clar,
fa pels
sempre,
altres.
Doncs, no, la crítica fàcil ja hi és, no? Encens una espita i bum, no? Explota. Bueno, però i la quantitat, i quantitat, i quantitat, i milions de persones, i d'ajudes, i d'ONGs, i de...
I que dediquen la seva vida obres. A donar-se als altres.
O nosaltres mateixos, si som catòlics i practicants i donem bon exemple d'una vida coherent i cristiana, doncs podem fer molt de bé. Però sí que és veritat que arrel d'algun cas greu, molta gent s'ha allunyat, perquè tampoc tenia massa formació.
A vegades penses que això és injust, eh? Perquè hi ha també molts casos greus d'esportistes, d'advocats, de polítics...
Sí, però nosaltres...
Però en canvi, l'Església es dona més...
Però Magda, també és veritat que si tu... teòricament, ets un referent o hi ha una autoritat amb bones pràctiques i estàs venent un producte, no? Deixa'm-ho
sí,
dir així,
sí, sí.
No? Bo, doncs clar, després el mal és molt pitjor. L'escàndol és molt més greu amb una persona dintre de l'Església que amb un futbolista, per exemple, no? O amb
sí,
un cantant.
No, volia dir-te que en els mitjans potser hi ha coses que es passen més i després
clar.
Hi ha altres temes que sembla que vulguin incidir d'una manera més negativa.
Sí, això és veritat.
Sí, però jo, això que has dit ara que té molt interès, perquè molta gent, de vegades, no veu només que un costat. No se n'adona que això ha de ser així. No seria coherent que no fos així. Vull dir que, és que un diu, és que és així i mira, ho ens hem de creure. No, és que per què és així? Perquè Déu ens fa lliures perquè puguem estimar. Perquè l'amor és un acte de llibertat. Si no ens hagués fet lliures, no podríem estimar-lo. Seríem autòmats, vull dir, no faríem actes d'amor. Clar, vol dir que la llibertat posada a l'últim extrem, vull dir, som lliures, doncs vol dir que el mateix Crist crida a 12 deixebles. Els crida tots. I no es va equivocar amb Judas, eh? Judas no es va equivocar. No és que no tenia vocació, la va llançar. Lliurement va decidir entregar-lo.
Vocació tenia, però va decidir deixar-la al marge.
Deixar-la al marge. I Déu, no és que dius, clar, és que hagués tingut que fer un màster de psicologia per triar bé. No, a veure.
Intel·ligència emocional.
A veure, Déu, no és que triés malament, però va triar persones lliures. I el risc de la llibertat és que l'home li pot dir que no. Per tant, això que estàvem parlant, de que es pot donar doncs, a catòlics, doncs, o fins i tot capellans, o gent de la jerarquia, el que sigui, que no estiguin a l'alçada, i que de fet s'han donat, i es donen, i veiem, doncs això és el que ha de ser. Home, sortosament, són molts més, però moltíssims més, els que viuen coherentment. Però això ha de ser, és lògic que davant de la llibertat hi hagi que no segueixi a Crist.
Home, també és com dir, doncs, no sé, se m'acudeix aquest exemple, que potser no és vàlid, eh? Tots els pares del món peguen els seus fills. Per què? Perquè ha sortit una notícia de que el maltractament...
Pare,
home, no, tots els pares no. Són quatre desgraciats, o dos. Però la immensa majoria dels pares estimen moltíssim, o mares, moltíssim els seus fills.
El problema és que els pares que estimadors no són notícia.
Clar, aquests no surten.
No surten als mitjans, no? La gran majoria de pares que es desviuen pels fills, aquests no surten i passa una mica el mateix. Però també, a banda, també sempre hi ha, en el tema de la fe, una mica la pregunta de que no hi ha cap evidència de que Déu existeixi. O sí que hi és?
No hi ha evidència perquè, a veure, per definició, Déu és inabastable. O sigui, això per definició, a banda de que un tingui uns coneixements, bueno, sí, però és que arriba ben que l'home és finit. I finit vol dir que pot arribar, té un límit. I aleshores, com que Déu no és finit, és infinit, doncs no el pots abastar. Per tant, no existeix cap aparell, no hi ha res que el puguis tu abastar. Per tant, per definició, la fe és raonable, però no és racional. i dic entre cometes, perquè, clar, dir-ho així, si me'n vaig ara d'aquí de l'estudi, a veure, dir, o sigui, si no és racional vol dir que és irracional. Vull dir, no és racional perquè els paràmetres humans no permeten abastar a Déu. I com que Déu a l'espai...
Em sobrepassa, no?
Sobrepassa, l'espai i el temps està per sobre, aleshores és raonable que Déu ha pogut fer les coses, les ha volgut fer, per exemple, que sí, i així és raonable, i tota la seva cultura és raonable. El que passa, clar, està molt per sobre de nosaltres. Ara, no es pot dir així olímpicament. És una evidència, no. Una evidència és allò que empíricament
pots
demostrar.
Contrastar, no?
I amb les lleis no es pot. Perquè l'home, ara mateix l'home és ànima i esperit, i Déu és esperit. Clar, l'esperit no es pot quantificar. Per tant, faries un reduccionisme si volsis dir que és abastable. No, no ho és.
No ho és.
El que passa és que, per exemple, si et posa... Si la gent pensa una mica... I, sobretot, no té prejudicis, que això els prejudicis tanquen moltes portes. Doncs un és capaç de veure un ordre a l'univers... un sentit innat que tots els homes tenim, per exemple, de justícia o de solidaritat, que deia abans, o una bellesa, per exemple, que transcendeix, o, què sé jo, pues, una necessitat de trobar un sentit a la vida, o aquesta ànsia de felicitat que tots els homes busquen, que ansien,
el sentit, no?
Això és pura casualitat? Això és fruit només d'una evolució? Bé, si tu agafes, no, l'exemple aquest que a vegades hem sentit, no, si agafes una bossa amb 100 caniques de color blanc i negre i les llences a l'atzar, se't col·locaran una blanca, una negra, una blanca, una negra, una blanca, tots en filera? Que no.
Impossible.
Perquè la naturalesa tendeix al caos. Bé, doncs com és que aquest univers té aquest ordre, no? Com és que hi ha aquesta bellesa?
Està tot tan ben fet, no?
És que sí. això
ho ha planificat algú.
Casualitat, voleu dir que és casualitat. Llavors, estires i pots arribar a aquesta evidència de que hi ha algo superior que transcendeix a l'home, evidentment, i que no estem aquí per casualitat, que tenim alguna cosa a fer i un per què.
La Laura ens ha explicat molt bé amb aquest exemple de les boles totes ben ficades, que és veritat, no? que això sobrepassa el nostre raonament de veure que està tot tan ben col·locat, tan ben planificat, i de fet dèiem que la ciència... Potser no pot demostrar científicament, però tampoc ho pot negar.
No, però per no perdre el rigor, la pregunta que m'havies fet abans, jo continuo dient que no és evident.
O sigui, no és evident.
Per no perdre el rigor.
Sí, sí, això és així.
Al 100% d'acord. És més, per exemple, Kant va simplificar tot això que estaves dient tu, que per ell Déu el veia a l'univers, o sigui, a les estels del cel, amb l'exterior, l'extern, l'univers, i a l'interior amb la veu de la seva consciència. Perquè tothom té consciència. I, escolta, i com és possible que jo tinc consciència?
O sigui, el sentia fora i el sentia dins, eh?
Ell ho simplificava tot això, no? Vull dir que això és una cosa que és bastant així, no? I després també una altra qüestió és que de vegades la gent, clar, és que té aquests prejudicis, el que fan és que des del moment que un veu una part i prescindeix d'altres... doncs automàticament amb aquella part és cert el que ell veu. Vull dir, una persona que només vulgui veure... Per això deia al començament la importància de la formació seriosa, no? d'una sòlida formació. Perquè un, quan no veus només una part, doncs, bueno, però és que amb això que saps tu, amb això no es pot arribar, hi ha més. Per tant, fa falta també més llum.
Més llum, que és aquesta que ens dona Déu, potser,
però,
no?
Però fins i tot, fixa't, hi ha hagut al curs de la història, hi ha hagut moltes personatges, però últimament, hi ha hagut dos, ara són dos, dels quals recordo, Andreu Fleu va ser un, i un altre no me'n recordo el nom, però aquest és més recent. Aquests dos, tots dos, més que el de les boles, va ser el del genoma, no? Quan vam veure com estava codificat això, vaig dir, a veure, això
qui ho ha pensat?
A veure, no? això per casualitat no surt. I havien estat agnòstics durant tota la seva vida, científics. O sigui, no persones que dius, no, estaven cercant a Déu i un dia van descobrir, no estaven cercant a Déu. Però quan vam veure això, vam dir, escolta, a veure, em trec el barret.
Clar, això transcendeix.
Transcendeix, vam dir, escolta, això és impossible. I això un d'ells no és catòlic, un d'ells no és que s'hagi convertit. Simplement ha dit, bueno, jo no sé el que hi ha, però això...
Aquí alguna cosa hi ha.
perquè clar, realment és bastant espectacular. Ara, això no et permet, amb rigor dir.
Clar.
És una evidència perquè no tens...
És que si hi hagués també aquesta evidència, estic pensant ara, doncs ja no, la fe no existiria.
Aquesta confiança que dèiem al principi, no?
Clar.
Al principi, que fi, llavors,
el tema de que fe i raó es contradiuen i de que els científics, doncs, com que en saben molt, doncs és evident que tots són o ateus o agnòstics. Bé, jo, bueno, us ho puc explicar ara mateix, doncs, la biografia, no? Que ens situem en el 1892, anem dos personatges, molts personatges, van en un tren, no? Uh-huh. I se senten un senyor de 70 anys junt amb un universitari. Tots dos llegeixen un llibre, i el noi es fixa, el noi llegeix un llibre de ciència, de ciències, i el noi es fixa que aquest senyor de 70 anys està llegint la Bíblia. Llavors, doncs, no pot evitar dir-li, però escolti, vostè encara creu en aquest conte de aquesta fàbula, no?
Ciència-ficció.
No? Aquest llibre de fàbules i contes. Llavors, el senyor Gran li diu, bueno, és que no és un conte, no? Això és paraula de Déu, no? Que estic equivocat, li pregunta. Llavors, el jove li diu, no, esclar que està equivocat, no? És que vostè el que hauria de fer és estudiar història universal i veuria com la Revolució Francesa, doncs, va mostrar la miopia de la religió i solament les persones sense cultura creuen en Déu, etcètera, etcètera, no? Llavors, diu, pues, s'hauria d'interessar pel que diuen els científics, no? I diu, ai, què diuen els científics? Diu, bueno, ara he de baixar a la propera estació, però doni'm la seva targeta, que així li podré enviar una sèrie de documentació, veurà què diuen els científics, no? Llavors, el senyor, amb tota la cura del món, es treu la targeta de la butxaca, i el noi es queda amb la boca oberta, perquè la targeta diu, o deia, professor doctor Louis Pasteur, director general de l'Institut de Recerca Científica Universitat Nacional de França, no?
Carai.
Clar, una mica...
L'estudiant devia quedar
clar,
una mica bocabadat,
Lluís Pasteur deia que una mica de ciència ens aparta de Déu, potser, però molta ciència ens aproxima.
Ostres, és a dir, que hi ha científics, metges, intel·lectuals de renom que són molt creients, és a dir, que aquesta contradicció no hi és.
No existeix,
tampoc.
I això era un tema que el papa Ratzinger em feia... que sempre que podia ho treia a col·lació, perquè... s'ha d'estudiar, s'ha de pensar, sobretot s'ha de resar per entendre, no? Uh-huh. Per descobrir els misteris de la fe, però que no hi havia cap contradicció entre fe i ciència.
Que dèiem,
cap ni una.
La importància de la formació,
Clar.
Uh-huh. Això és importantíssim. Ens parlava una mica d'aquest ordre, d'aquest genoma que va deixar tothom bocabadat. Les coses positives sí que les veiem, però una altra de les raons que es dona és que quan passen coses dolentes, quan hi ha coses negatives, la pregunta habitual és que, clar, com pot ser que Déu ho permeti? No és així, això? No, doncs critiquem
que,
a Déu en els moments crítics?
Quan parles de negatives, bueno, jo dic...
Una mort propera, una malaltia,
patiment... Primera, és que de vegades oblidem la realitat. La realitat és que d'entrada, dic la realitat vol dir que, clar, que és molt còmode dir el pecat original, d'entrada. Mm-hmm. No, però és que és la realitat. La realitat és que existeix el pecat original i l'home doncs, va perdre doncs, unes facultats, no hi era la mort. Clar, és que un no coneix la història. I Déu, que és, no és que sigui just, és que és la justícia. No és que sigui, estimi molt, és que és l'amor. No és que sigui intel·ligent, és que és la intel·ligència.
No es pot mesurar dir, aquest amor, no? És per damunt de...
Que va donar les possibilitats de l'home, i aleshores és injust. I just vol dir que les coses mal fetes exigeix una reparació. I el pecat original va ser la possibilitat que l'home tenia, podia fer unes coses i va fer una altra. Bueno, passarà això. Jo ho arreglaré. Fins i tot va donar la seva vida. Ara faré tota una explicació que no hi ha temps per explicar. Però vull dir que això... Tota l'hora té una explicació. Què passa? Passa com aquell que vol veure una pel·lícula i només vol veure 5 minuts de la pel·lícula. No, home, no, la pel·lícula té el final. El final
no, s'ha de contextualitzar tot,
quan
no?
Veu tota la pel·lícula, home, aquesta pel·lícula es casa en el final, acaba bé, la història acaba bé. I l'home, vull dir, l'home, pues, davant de les dificultats, davant de l'amor que ja està previst, no és que amb el decurs dels missatges de la Bíblia o del mateix Crist, diu, no us preocupeu, els que em segueixin triomfaran a la vida, no moriran, no tindran por, això, no, o seran perseguits, i ara actualment està perseguit, actualment, en el segle XX, s'ha perseguit més a l'Església que no pas en els segles darrers, últims, els anteriors, no? Vull dir que tot això ja és, forma part d'una unitat. I aleshores què vol dir? Primera, que hi ha coses que efectivament la culpa és nostra. Hi ha coses que la culpa és nostra. Si els homes visquessin d'acord amb la línia natural i amb la seva consciència, ja no dic si anessin a missa els diumenges, ja no arribo a... No, simplement que actuessin d'acord rectament,
rectitud d'intenció,
les coses
no?
Aniran millor. No diguem res, si a més ja són catòlics, i dir, o no diguis res, si a més tingués en compte indicacions, per exemple, de la doctrina social de l'Església, que són principis, no parla de política a l'Església, parla de principis, principi de solidaritat, principi de la dignitat humana, uns principis. Si es visqués això, la quantitat de problemes que quedien resolts.
Que ens estalviaríem, no?
Bueno, primera, el que sí que hauria mort, i està previst de que l'home tingui uns anys limitats. Això. Clar, quan ho veus tot en conjunt, veus la pel·lícula, dius, home, acaba bé aquesta pel·lícula.
Però com que només he vist el tràiler, no m'agrada.
Aquests infants, per exemple, que van morir per culpa de, entre cometes, per culpa del naixement de Crist, perquè Herodes va dir, via, tots els infants de Belén, hi havia 30 o 40, els que haguessin allà, vinga, tots a canivetada i fora. Bueno, clar, la pel·lícula, si la talles allà, doncs, home...
Home, que injust, no?
Sí, bueno, mira, per tota la vida al cel, etc. Vull dir, clar, aquesta idea de parcialitzar les coses, això és molt greu. Perquè és un prejudici.
Per tant, tornem a la
realment,
formació,
realment
coses.
És el dolor és un misteri i té resposta difícil.
El dolor
està clar,
costa d'entendre, sí.
El que passa és que Déu no vol el mal. Déu no el vol, el mal. Però moltes vegades d'un mal se'n treu un bé, i això també està dit per Crist. Del mal en treuré un bé. Amb la seva pròpia vida, no? La redenció... Pues ja és una demostració pràctica de que això és real. Quantes vegades arrel d'una malaltia, d'una desgràcia, no hi ha molta gent que s'acosta a Déu? O una família, o una família desfeta, doncs hi ha un succés que marca un punt d'inflexió i aquella família es torna a unir. No tot el que l'home definim com a mal és un mal, tot i que hi ha un dolor, que és evident,
el dolor hi ha
innegable. Val? Però quan bé també es fa arrel, per exemple, d'un terratrèmol, no? Quan la gent es volca donant diners, anant a ajudar allà, s'envien aliments, s'envien mantes, tothom, tots a una, no? Bé, d'un mal n'hem tret un bé.
Que ens deia l'Aureli, no? Esperem al final de la pel·lícula, perquè potser patirem, però al final la recompensa. També ens deia l'Aureli que una de la religió catòlica ha estat molt atacada, al segle XX, fins i tot més que en èpoques anteriors. Perquè una de les coses que notem ara en els mitjans, aquesta potser s'ataca més, la religió catòlica, però es parla amb més propietat o amb més interès d'altres religions. Creieu que totes les religions són bones?
A veure, en principi, tots sabem, tots sabem que hi ha una frase que si un no la coneix, el que vol dir, doncs un s'escandalitza, perquè es diu que només l'Església, la salvació, ha de venir a través de l'Església, només. En llatí, no recordo la frase en llatí exacta, perquè hi ha una frase en llatina com dient només l'Església pot donar la salvació. I és cert, però què vol dir que és cert? És cert vol dir... que tothom vol dir tothom, es salva, diguéssim, es salva, pot arribar a la vida eterna, gaudir de la vida eterna, pels mèrits de Crist. Tant els creients, com a creients, que participen dels sagraments, del règim, com aquells que ignoren, que no han tingut l'oportunitat de conèixer-lo, que no participen pels mèrits de Crist, amb les seves bones obres, s'estan guanyant el cel. I en aquest sentit es pot dir, amb propietat, que només l'Església salva, perquè són els mèrits de Crist els que salven els que ni siquiera els coneixen. No han sentit ni parlar de Crist.
Per tant,
això és cert. Per tant,
l'Església és la que ens salva.
Salva, tant... però no vol dir que els altres no salvin, sinó que salva és Crist el que salva.
Val.
El que passa, que també és voluntat de Crist, que ha fet una Església i que a través de l'Església es pot arribar ajudar, i així van començar els primers, eren 12 i de 12, mira, fins ara, no? Vull dir, arribar a través dels exemples, a través de la paraula, a través, bueno, pues apropar la gent a l'Església. Això és la voluntat de Déu. Ara, el ritme, doncs això, Déu és
el que
té previst, no?
Laura.
La catòlica és l'única religió fundada per Déu mateix. La resta de religions, tant si són monoteistes com politeistes, anteriors o posteriors a Crist, són fundades per homes. És cert que a cada religió hi ha veritats, hi ha bones persones, però la plenitud de la veritat està a l'Església Catòlica. I no ens ha de fer vergonya dir-ho així, amb veu alta i clara, perquè és així. No vol dir que menysprem a les persones de les altres religions.
Altres creences, altres... Sí.
Però la veritat només és una, val? La veritat és una.
De que aquesta és la que ha fundat Déu, les altres les han fundat homes.
Hi ha, jo què sé, doncs, no sé, el budisme, no? Buda, confucianisme, Confuci, l'islam, Mahoma. També és la religió catòlica l'única que es basa en l'amor i en la donació, l'entrega, no? Perquè, per exemple, l'islam, el Corà, diu que Allah només és amic dels que l'estimen. A mi em sembla que aquí doncs és menys complerta, no? Aquesta religió ja és només a simple vista. O les politeistes, no? Que creuen en diverses divinitats, no? L'hinduisme, el xintonisme. No tenen un fundador, potser, no? Però són d'origen humà. O sigui que...
El nostre Déu és més incondicional, eh? És igual que t'hagis acostat, que arribis més tard, l'amor hi és, el que dèiem.
Sempre, l'acolliment, la misericòrdia... és que és espectacular. És increïble.
És impossible allunyar-t'hi, no? Si veus que és tot donació, que tot és amor, que tot és perdó...
Jo voldria afegir al que deia la Laura, que té molt interès això de bones persones, perquè hi ha una creença de, bueno, aquí l'important és ser bona persona. Tu ja... Perquè les religions, ja, no. A veure, és bo distingir entre bona persona i bon cristià. Són dos temes completament separats. Per què? Què és una bona persona? Pues, bueno, el que tothom entén per bona persona, que compleix amb els deures, bon marit, bona muller, bon, ser bon treballador, compleix amb els impostos que ha de pagar, honrat, etc. Bona persona. I què és un bon cristià? Un cristià és aquell que té l'obligació de ser bona persona. O sigui, ja d'entrada, no és que convingui, no, és que té l'obligació de ser bona persona. No es pot permetre de ser un mal marit, o de ser un mal treballador, o de no pagar els impostos, o de o de ser un rat. No, té l'obligació de ser bona persona. A més, un bon cristià és aquell que ha de tenir un coneixement molt acurat de la doctrina. O sigui, qualsevol pregunta... I tu per què hi vas a missa? Va, explica. I tu per què? I per l'Església per què fa això a l'Església? I per què? O sigui, ha de tenir un coneixement molt profund de la doctrina.
És molt complet, eh? Molt complet.
I en tercer lloc, el bon cristià és aquell que ha d'intentar, i aquí sí que és important l'accent, intentar ser humils. Sabem que no, de vegades no ho lograrem, però intentar posar els mitjans per intentar viure-ho.
La humilitat.
Viure. Bueno, doncs aquest és un programa que és accessible per tothom. I després una altra qüestió...
Home,
és,
no... però difícil, eh? Bon
potser
pare,
difícil.
Exigent.
De tota manera, jo crec que un dia com avui també hem de ser una mica optimistes, i hi ha gent que potser ens està escoltant, i home, jo voldria començar i tal. Sí, però mira, hem de pensar que Déu fa la part més important. Quan un dona un pas, Déu posa la resta. O sigui, només com que un digui, bueno, jo és que vull donar el primer pas. Bueno, si tu vols donar el primer pas, no et preocupis. Demana-li Déu la fe i veuràs com ell posarà la resta. Per tant, simplement el que volia dir, que aquest programa dius que és difícil, jo diria, inassequible, si només fos amb l'esforç humà. Però sortosament, té a veure amb els dies d'avui, de la resolució ençà, o sigui, hi ha l'Antic i el Nou Testament. La plenitud dels temps ja hem arribat. Ara comptem amb la gràcia de Déu. Abans hi havia el matrimoni natural, però ara hi ha el sagrament del matrimoni. Amb el sagrament de gravetat tenien força per ser fidels. Ells no el tenien, i per tant, allò, mira, feien el que podien. És que abans no tenien la gràcia, ara tenim la gràcia. I amb la gràcia es pot fer més. Per tant, d'aquí, que aquell que vulgui viure en cristià, el primer és tenir aquesta confiança que si posem els mitjans humans, però sobretot els sobrenaturals, és possible.
Hauríeu de veure la cara de l'Aureli, apassionat amb aquest tema, que veig que avui te l'hem encertat, el
home,
tema.
És que avui el dia toca.
Home, aquests dies de Quaresma, el missatge del Sant Pare Francesc, els catòlics no practicants i aquells que per diverses raons s'han allunyat de l'Església, és que sempre és temps de tornar a casa. Sempre és moment per tornar a casa. I ja l'any passat va començar una iniciativa que es diu 24 hores pel Senyor, que és que els dies 13 i 14 de març, aquest any cau 13 i 14 de març, doncs és una jornada que s'ha fet de que s'han obert totes les parròquies de Roma i que també s'ha replicat a totes les esglésies del món, en què estan les portes obertes per tots aquells fidels que tinguin, que vulguin i vulguin entrar a confessar-se, no? I explicava un mossèn que va estar l'any passat amb una d'aquesta jornada, no?, amb una de les esglésies d'allà de Roma, que deia que va ser increïble, no? Va ser increïble perquè veure gent que tornava al sagrament després de moltes dècades I com sortien de contents...
Com un lifting, quasi, bueno, no? De renovats, que, clar, de nous...
És que
de...
quan reps això, la gràcia, no? Déu està a la teva ànima, doncs l'alegria és immensa. I la Quaresma, la Setmana Santa, tots aquests dies i qualsevol de l'any, és moment de tornar a casa.
Carai, portes obertes, possibilitat de confessar-se. I, de fet, a la plaça de Sant Pere del Vaticà, aquelles columnates tenen forma de braços per acollir el màxim de fidels possibles. És a dir, que aquella abraçada de torna, participa, senta't com a casa per molt de temps que hagis estat fora, doncs això sempre ho simbolitza el Vaticà. També hi ha molta gent, la veritat, que diu no, jo crec en alguna cosa, jo sí que sóc creient, crec en Déu, però en canvi amb l'Església em costa una mica més. És així, això? Es creu encara bastant en Déu, però menys en l'Església?
Bueno, també és clar, és això de què veure amb el que deia la Laura abans dels mals exemples, no? Però encara que només sigui per això, jo contestaré la pregunta. Mm-hmm. Però encara que només sigui per... Si tu vols, per simplificar, A veure, només analitzant la història. És que si els capellans, que si no sé què, tal... A veure, els capellans, suposant que ho han fet molt malament, fent-ho malament no l'han pogut esfonsar a l'Església. A veure, això, fent-ho malament, ara imaginem-nos que l'haguessin fet bé. Això, jo dic per simplificar una mica, és dir, si fos una cosa humana, ja no se'n parlaria avui de l'Església. Perquè estem parlant de 20 segles, Estem
20 segles, sí, sí.
Ja, estem al segle XXI. I malgrat... I dius, és que han tingut sort, és que eren gent... No eren gent molt formada, Precisament eren bastant ignorants, Eren uns pescadors, no van fer ni l'AFP ni el BUP, no? Uns ignorants, Uns ignorants. I amb aquests ignorants, el mateix Crist es va permetre el luxe, entre cometes, És una forma de parlar d'avui, de dir, bueno, jo seré amb vosaltres fins a la consumició dels segles, no? De dir, guanyarem les eleccions... No sé si les properes eleccions, a veure, per dir-ho entre cometes,
sí, sí, sí.
No. Fins a la consumació dels segles... I aquí som, Això ho dic. I després, també, una altra cosa que té a veure amb el que deia Laura una mica, no? I és que a vegades es frivolitza molt quan es parla del capellà, com si el capellà... A veure, el capellà és un ministre, està administrant la gràcia. Els capellans no perdonen els pecats. És Crist, Déu, no? Déu. Ell administra, és ministre, en nom de Déu, doncs perdona. I això, una anècdota que quan l'estava parlant Laura m'estava suggerint. Uh-huh. I és que, i això té que veure amb aquests dies. Perquè m'ha dit, jo què puc fer per començar? De vegades, doncs, atensar-se a demanar perdó. Per exemple, jo recordo una entrevista que li vam fer amb un poeta català, en Joan Triadú, va morir fa uns anys ja, 3 o 4 anys, no gaire més. I per TV3. I ell, aquest home, que havia estat agnòstic, però que ell sentia una certa admiració per la seva dona des del punt de vista de que la veia molt coherent, molt feliç, que era catòlica, no? Era molt catòlica, cristiana. I ell un dia, doncs simplement, va tenir la temptació de dir, caram, això... I no sé com... Igual, això que estava dient la Laura m'ha suggerit l'exemple. Doncs va escapar i va anar a l'església. I hi havia un diumenge, hi havia un capellà que estava allà amb una llumeta, amb el confessionari, i va petar la xerrada. I total, que al final el capellà diu, bueno, si vol el confesso i tal. Bueno, ja m'ha explicat tot i tal. Total, que segurament el va confessar, i que segurament ja portava anys sense confessar-se, i ell diu, d'aleshores ençà. I és que hi ha gent que diu, jo és que no em vull confesso perquè no tinc fe. Per què no canvien la frase? Molta gent no té fe perquè no es confessa. Si la gent s'obrís a Déu, simplement s'obrís a Déu, probablement donaria aquest pas. Perquè la resta...
Això que ens deies de la petita cosa que jo faig, no? Jo fico una totxana...
T'he explicat això perquè tal com la Laura me l'ha posat una mica en safata i aprofito.
És molt important el de la formació i... Sí, em sembla que estem acabant, no? Però, com a últim consell, no? Que agafem el compendi de l'Església Catòlica i que ens el llegim, i que hi pensem i que hi resem. Perquè és la manera, no? Resar et dona llum, no? Per entendre les coses. Per tant, només que estudiem i ens contestem aquelles preguntes, ja haurem avançat moltíssim, perquè és una ajuda per arribar a la fe o per consolidar-se amb la fe.
Mm-hmm. És a dir, fer aquest petit pas, que a vegades és el que costa començar...
El compendi de l'Església Catòlica costa 7 euros.
És facilíssim. Està a l'abast.
Està...
Doncs amb aquest consell acabem. Se m'ha passat volant avui el temps de tertúlia. Pensava dir que amb dos tertulians això potser... I no, de veritat, que ha estat un plaer, ens han quedat moltíssimes coses.
Sí,
per tant, el tema de la fe serà un tema que segurament reprendrem aquí a Paraules d'Amor. Doncs ens acomiadem, Aureli Villar, Laura Sánchez, que tingueu molt bones vacances de Setmana Santa.
I bona Pasqua.
I aprofiteu Pasqua, per pensar, sí. Resar, que així tindreu molta llum, com ens deia la Laura. Molt bona tarda, que vagi molt bé.
Adéu, gràcies. I sit away.
Does an angel contemplate my fate?
Come on!
Cause I've been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is out.
Doncs recte final del programa, és el moment de l'entrevista i avui, per endinsar-nos al tema de la fe cristiana, tenim a Josep Ignasi Saranyana. Ell va ser ordenat sacerdot l'any 1968 i també és doctor en Teologia i Filosofia i Lletres. Té estudis de Ciències Polítiques, Econòmiques i diploma en Història d'Amèrica. Destaca per la seva tasca docent perquè és professor d'Història de Teologia a la Universitat de Navarra. Però també té una vessant molt comunicativa, perquè escriu columnes a La Vanguardia, ha publicat 22 llibres i és autor d'uns 300 treballs d'investigació. Veient tot aquest currículum, és un plaer parlar avui a Ràdio Estel amb Josep Ignasi Saranyana. Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
Doncs avui, aprofitant que és dimarts sant, li voldríem preguntar una mica com caldria que ens preparem per viure bé i amb intensitat aquesta Setmana Santa.
Bueno, de fet ja hi som, perquè la Setmana Santa... De fet, comença el diumenge de Rams, no?
Molt bé,
però
sí.
Però el que passa és que els tres dies privilegiats de la Setmana Santa són dijous,
divendres, dijous,
dissabte,
no? Sí.
Dissabte nit, no? Bueno, i el diumenge, no? Que forma part... Dissabte nit, vaja, amb la celebració de la resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist, no? Doncs què hem de fer?
Aviam, què hem de fer?
L'Església des de sempre ha demanat que sigui un temps penitencial, tota la Quaresma i d'una manera molt especial la Setmana Santa. I així, aquell manament de l'Església que ens recordava el catecisme de complir en Pasqua, significava confessar-se en aquest temps per viure l'esperit de penitència i combregar, preparar-se per combregar bé en aquest temps també, no? Sobretot en el clima de Pasqua. No? Jo me'n recordo quan era petit i de recent ordenat sacerdot que els capellans, els mossens de les diferents parròquies cridaven els seus companys de les parròquies veïnes, els altres rectors, perquè ja sempre en els pobles hi ha feligresos que no es volen confessar amb el rector del poble, no? Li tenen una mica de vergonya, no? Aleshores es canviaven els rectors de poble i així procuraven que es confessés tothom, o gairebé tothom. Hi havia unes cues impressionants, no? La gent començava a les 9 del matí i gairebé no havia temps ni per dinar, per prendre alguna cosa al migdia, perquè calia continuar per la tarda, no?
És que l'important és confessar-se bé, no? Si aquest sistema funcionava de portar altres sacerdots perquè la gent es sentís o més còmoda o més propera...
Més lliure.
Més lliure, sí, sí. Per tant, confessar-se bé per combregar bé, no?, aquests dies.
A vegades portaven també amb un caputxí o amb algun religiós poc conegut, també perquè... Encara que El sacerdot mai diu res de la confessió perquè és un secret absolutament inviolable, no? Però sempre hi havia una mica més confiança si no... si l'altre no el coneixia absolutament de res.
Mm-hmm.
Això és, el primer aspecte fonamental de la Setmana Santa.
Molt bé. Després també, aquests dies, ens trobem una mica que els mitjans de comunicació sí que parlen de la Setmana Santa, però a vegades més de vacances i ocupació hotelera que no pas de la fe. Això, aquests dies ens allunyen o, al contrari, el fet que hi hagi més processons o que hi hagi moltes pel·lícules, per exemple, de la vida de Jesús, això potser ens acosta,
bueno,
també, no?
Hi ha una cosa que... Jo crec que ens ajuda, dins d'aquest món així una mica complex i divertit que ens ha tocat viure, i viatger, i global, etc., aquestes coses que es diuen, és que la cosa de la religiositat popular, jo crec que és sortosament la religiositat popular, al mateix temps que s'aprofita com a negoci, però també té aquesta component inseparable de la cosa religiosa. És a dir, per exemple, que la gent viatgi, per posar un cas només de la península, no? Que la gent viatgi a Sevilla o a Màlaga o a Zamora...
Per veure processons, sí.
Per veure processons, encara que vagi a fer una mica de turisme. Però, bé, jo crec que és important, no? Vull dir, perquè hi ha aquell ambient de silenci, sobretot de Castella, o de...
De recolliment, no? D'emoció, de també.
I això va bé, això va bé. Tot el que sigui religiós o popular va bé. Aquí a Catalunya tenim una tradició fantàstica, perquè això dels professors aquí a Catalunya no és una cosa que està tan arrelada, o són professors...
Potser una mica menys, petites. No?, que Andalusia...
Sí, però hi ha una cosa molt bona, i jo crec que caldrà explorar i explotar més encara, no?, que són les passions, aquestes obres teatrals fantàstiques, sobretot, bueno, les dues emblemàtiques són les
de... Odolesa, Esparreguera...
I Esparreguera, però també n'hi ha d'altres en altres llocs, que la gent va veure molt de gust i que, de fet, són una gran catequesi, no?, que comprometen tot el poble per preparar-s'ho, però després resulta que tota la gent que hi ha hagut d'altres indrets, doncs, mira, recorda teatralment, però els textos dels fets que van succeir fa 2.000 anys, quan Jesús va ser... va patir la passió i després va morir la creu, no? Això s'hauria d'aprofitar molt, no?
És un espectacle que costa molt, i fins i tot a nens petits, perquè jo quan hi he anat hi ha nens de totes les edats que ho gaudeixen moltíssim.
Bueno, abans eren més llargs, perquè n'hi havia algunes passions, jo no sé ara, fa temps que n'hi he anat, però n'hi havia algunes que començaven molt d'hora al dematí i acabaven al vespre, no sé ara si és igual o...
No, és un espectacle llarg, potser tot el dia ja no dura, però sí que tres horetes, sí.
A tres horetes. Bueno, i després... en general es pot dir que el text de la representació, sigui modern o sigui antic, perquè n'hi ha de tots els casos, respecta molt bé el relat de l'Evangeli i, per tant, és molt, molt oportú i molt a propòsit per la finalitat que té, no?
Tot això ens pot despertar un interès que potser algú del públic, imagines que està veient la passió, està una mica allunyat de la fe i decideix acostar-s'hi. Sempre és bon moment per acostar-se a la fe o ja fem tard a determinades edats?
No, mai s'arriba, mai... Aquest refrany català que diu mai és tard quan... Com que diu? Quan s'arriba d'hora o
sí,
una cosa així.
Sí, sí.
O
bueno, en castellà, mal sé jo, no? Això és un que és tard, si la dita és bona. Si l'objectiu és bo, sempre podem arribar, no?
Sí, no, sí. Qualsevol moment és bo, vull dir, fins al final de tot, fins a l'últim instant, sempre hi ha la possibilitat de... I el que hem de procurar és que no es perdi, encara que hi hagi molta gent que potser no ho vivència tan profundament des del punt de vista religiós, però seria una gran pèrdua el que desaparegués la tradició cultural que comporta molts elements de fe que expressen el que va succeir a la Setmana Santa. No? Per tant, el fet de que encara que en les televisions, una mica per respecte, es projectin pel·lícules sobre la vida de Jesús o sobre el tema de primers cristians, o cosa així, crec que és molt, molt, molt positiu, És molt positiu. I també els concerts, no? Perquè això ens ve d'Europa, perquè aquí no tenim aquesta tradició, no? Les grans passions del barroc, sobretot les d'en Bach, no? I d'altres, vull dir que venen molt, 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 molt bé. Jo si tingués possibilitats i les promouria molt, no? Ara, el més important és el que passa dintre de les esglésies, no? I aquí, doncs aquí sí que topem una mica amb humor, no? Que la gent ha deixat anar. Ja no estan concorregudes, les...
La missa de diumenge, potser, no? Sí, cada vegada sí. costa una miqueta més.
Sí, sí.
I què podem fer, això, per fer-ho renéixer, que es tornin a sentir aquesta...
També hi ha Europa, la gent que els agrada molt esquiar, a Europa, concretament a Garmisch-Partenkirchen, a Alemanya, on hi ha aquestes grans pistes d'esquí, també tenen en aquests pobles de la Bavària i de Suïssa, la Suïssa catòlica, tenen també una gran tradició de representacions quaresmals, no? O sigui que jo crec que tot això, si es manté el caliu i s'impulsa, jo tinc moltes esperances de que a partir d'aquí podrem construir bastides per retornar l'altra vegada en el culte religiós autèntic, no? Que és el que succeeix a l'Església, no? La missa de Dijous Sant, la celebració del Passió, que és el divendres, i la missa de la vigília de la Pasqua, no?
Construir bastides per acostar-nos, però de fet, no, vostè ens deia que la televisió sí que ens acosta amb totes aquestes pel·lícules, la música barroca doncs és una altra manera, i també ara jo penso que el Papa Francesc, per exemple, té un llenguatge molt proper.
Perdó,
el Papa Francesc té un llenguatge molt proper i un Twitter molt actiu, que això pot acostar els joves també a la fe.
Bueno, no, i ell mateix ha recuperat, bueno, no és que ho hagi recuperat, però viu amb una gran intensitat alguns dels ritus de la Setmana Santa, per exemple, això de rentar els peus als pobres que hi ha al voltant del Vaticà, els captaires, el sentar-los a la taula els dies de la festa de Pasqua i coses d'aquestes, això, tot això també ajuda, no? Però jo insisteixo, tot el que sigui recordar el que va succeir ja és un pas, i d'aquí es pot anar més endavant i entrar ja en el sentit religiós que té aquelles coses que recordem, no?
I els creients també potser hem d'aprofitar aquests dies per exemplificar, no? Per parlar-ne, per acostar la gent, per dir, mira, doncs nosaltres anem a missa... Per resar una mica, també.
I una mica també, perquè cal resar.
I una mica bastant, no? Que és aquesta setmana la que...
Sí, sí. Per exemple, jo quan era petit me'n recordo que la meva mare sempre em deia que aquests dies, el triduo de Pasqua, que és dijous, divendres i dissabte, que no es cantava, no? No es cantava fins que començava el dissabte, quan encara no havia el rite nou, el ritus nou del dissabte, que no és un dia litúrgic. A les 10 del matí tots començaven a fer un gran xivarri amb les caceroles i les aquestes, no? Però fins a aquella hora no podíem cantar, perquè era un temps de tristor, no? Però encara es conserven coses d'aquestes. Per exemple, hi ha molta gent que té la gran devoció, i és ben maca, del Dijous Sant, acabat la missa de l'escena pasqual, i l'escena del Senyor, doncs d'anar a visitar els monuments, i n'hi ha alguns de ben macos, o bé el divendres al dematí, a fer el Via Crucis a moltes parròquies. Vull dir, totes aquestes coses. I si les àvies porten els nens petits, doncs no es trenca la cadena, m'entén el que vull dir? No?
Acostar als nens també totes aquestes tradicions, portar-los, perquè tradicionalment sempre han estat presents en totes aquestes cerimònies. Sí. Josep Ignasi Saranyà, ha estat un plaer parlar amb vostè. Una entrevista que se'ns ha fet molt curta, però ens quedem en aquesta frase de que calen construir bastides per acostar-nos a la fe, que m'ha agradat moltíssim.
Molt bé.
Doncs moltes gràcies per l'entrevista i un plaer haver comptat amb les seves paraules aquí a Ràdio Estel.
Gràcies, bona tarda. Adéu-siau.
Adéu. Doncs amb l'entrevista hem arribat al punt i final d'aquest programa. Volem agrair a l'associació FERT, que fa possible Paraules d'Amor, i al nostre tècnic, el Jordi Carretero, i aprofitem també per desitjar-vos una molt bona Setmana Santa. Ens tornem a retrobar el dimarts que ve aquí a Ràdio Estel. No hi falteu.
L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la.